L'antropòleg i escriptor Francesc Bailón ofereix aquesta tarda una conferència sobre els vikings de Grenlàndia a l'Arxiu Nacional de Catalunya, una xerrada que s'emmarca dins del cicle de conferències que prepara l'aula d'extensió universitària. Francesc Bailón parlarà sobre els vikings de Grenlàndia i per parlar-ne tenim amb nosaltres a Francesc Bailón. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què va portar als vikings arribar fins al continent americà per descobrir Grenlàndia? Perquè fins al segle X, que van arribar ells, no hi havia cap vida en aquesta illa.
Bé, vida sí que hi havia, però no era europea, sinó que eren dels avantpassats dels que coneixem avui com inuits, és a dir, com esquimals. Ells van decidir, els vikings van decidir marxar des de Noruega, després a Islàndia i posteriorment a Groenlàndia, perquè buscaven noves terres per poder evolucionar culturalment, i perquè al lloc d'on van partir, és a dir, de Noruega, hi havia una sobreexplotació dels recursos i van decidir doncs, que la millor manera era buscar aquests nous territoris. I d'aquesta manera doncs, van arribar no tan sols a Islàndia, sinó a Groenlàndia i després, posteriorment, al que seria avui dia Canadà, al nord del Canadà.
Com acabes de dir, van arribar a més d'una illa i una d'elles va ser Terranova. Estan les dues situades a Amèrica i curiosament són els únics llocs del continent on s'han trobat restes d'aquesta ocupació vikinga. Per què van arribar a aquests dos llocs i no van intentar anar a més illes cap al sud?
Bé, no se sap exactament si després, posteriorment, van anar més cap a l'oest, és a dir, més cap al continent asiàtic. De fet, un dels enigmes que encara no s'ha pogut resoldre és que hi ha alguns grups inuit de l'Àrtic Central canadenc que tenen trets facials molt similars als vikings, però encara no s'ha pogut demostrar que realment els vikings arribessin fins tan lluny. El que sí que és cert és que els vikings, si van anar cap a Terranova i en certa manera també cap al Labrador, és perquè tenien un objectiu, buscar fusta i ferro, perquè no existeix fusta a Groenlàndia, no hi ha arbres, i tampoc hi ha ferro. Llavors, ells per poder sobreviure necessitaven trobar aquestes dues matèries primes. Llavors, Leif Erikson, que era el fill d'Eric el Vermell, és el que va decidir anar cap a l'oest, va arribar primer a la terra de Baffin, posteriorment al Labrador, i finalment va arribar fins a Terranova, on va estar a viure un assentament on van estar ja 10 anys.
Allà, com acabes de dir, a Terranova van estar 10 anys, però a Grenlàndia van estar 500 anys. Per què no van estar més temps a Terranova i sí que es van assentar més a Grenlàndia?
Bé, encara que sembli absurd, perquè Leif Erikson va cometre un error. Va portar molts homes i poques dones. I els homes es van començar a barallar per les dones i a més van tenir probablement conflictes amb els indis nord-americans que vivien en aquella zona i també amb els Thule, que eren uns avantpassats dels inuit actuals. Llavors, entre els conflictes bèl·lics i els conflictes interiors dins de la pròpia comunitat vikinga, doncs finalment Leif Erikson va decidir a l'any 2010 tornar de nou a Groenlàndia, on allà van estar doncs gairebé 500 anys, com has dit tu.
Què diferenciava aquests vikings de Groenlàndia de la resta que es va quedar al continent europeu? Van desenvolupar alguna diferència?
Sí, bàsicament la gran diferència és que mentre els vikings danesos i suecs eren més ferotges, entraven en els poblats, arrasaven amb tot, robaven, mataven a la gent, i el que també van fer doncs, és anar, van arribar fins a la península Ibèrica i també cap a la zona que avui coneixen com a Rússia i Finlàndia. Doncs aquests vikings que van sortir de Noruega eren colons, eren grangers, no eren pas guerrers. Llavors, ells l'únic que volien era trobar aquestes noves terres. Seria la gran diferència. Uns eren uns guerrers ferotges, que són els que, malauradament, tothom coneix, i uns altres eren grangers que van portar les seves vaques, les seves ovelles, les seves cabres, els seus cavalls, a un nou continent, que és en aquest cas l'Amèrica.
Com acabes de dir, també van centrar la seva activitat econòmica principal en la granja i també en l'exportació de marfil i de fusta. Per què aquestes activitats?
Va haver-hi un intercanvi comercial molt important entre Europa i Groenlàndia. Groenlàndia, com ja he dit abans, no tenia fusta ni ferro i malgrat Leif Erikson em va trobar, com va estar tan poc temps, no va portar suficient. Llavors, ells necessitaven d'Europa que els hi portessin aquesta fusta i aquest ferro. I a canvi, els nòrdics de Groenlàndia els ho intercanviaven amb els europeus, doncs, amb l'ivori de les morses, les dents del narval, els falcons gerifós, que és el falcó més gran del món, que està a Groenlàndia, ossos polars vius, pell de foca, és a dir, diferents materials que podien resultar interessants pel continent europeu.
La petita edat de gel va ocórrer durant el segle XV, cosa que va, possiblement va endurir les condicions de vida de les poblacions locals vikingues que hi havia allí. També es parla de que el marfil va poder ser substituït al mercat europeu pel d'Àfrica, que era molt més barat. Són aquestes dues causes les que van fer que els vikings desapareixeren de Groenlàndia?
Són dues de les causes. De fet, cap al 1350 es van començar a endurir les condicions climàtiques que van desenvolupar el que, com bé has comentat, amb la petita era glacial. També la manca d'aquest comerç que va començar a desaparèixer amb Europa també va ser un altre motiu, però hi ha que afegir també un deteriorament mediambiental. Groenlàndia, a sota de la Terra, hi ha una capa de gel que està permanentment congelada, que es diu permafrost, i això fa que si vols conrear la terra i vols utilitzar-la pel pasturatge, doncs no li dona temps a que es pugui regenerar. No és una terra tan rica i tan fèrtil com perquè tu puguis portar ja animals de granja perquè puguin fer el seu pasturatge i puguis, a més, plantar el fenc, per exemple. Llavors va haver un deteriorament mediambiental amb el qual els animals es van començar a morir, també. A més, hi ha que afegir que probablement van tenir conflictes amb pirates germànics i alemanys, germànics i anglesos, i a més també probablement amb baleners biscaïns, perquè hi ha proves de que els baleners biscaïns van arribar a Groenlàndia. I finalment, una altra de les hipòtesis és que molt probablement van tenir conflictes amb alguns dels pobles que es van trobar els vikings quan van arribar a Groenlàndia. Un van ser els Dorset, i posteriorment, quan ja estaven els vikings allà, van arribar els Thule, que són els avantpassats dels inuit actuals, i probablement va haver-hi algun tipus de conflicte entre ells, sobretot perquè els contes i les llegendes dels inuit parlen d'aquests conflictes. I un popurrí de tot pues, explicaria la desaparició misteriosa dels vikings a Groenlàndia.
Has nomenat ara i abans al principi de l'entrevista el poble inuit que van arribar després dels vikings. Què diferencia aquests dos pobles?
Home, a veure, bàsicament els vikings eren grangers, els que van arribar a Groenlàndia, i els inuits sempre han estat caçadors i pescadors. Seria la gran diferència. A més, els inuit és un poble de l'Àrtic, un poble que ha sobreviscut i s'ha adaptat a les condicions climàtiques, i els vikings és un poble que no està tan acostumat a aquestes condicions extremes. De fet, quan van desaparèixer els vikings, els únics que van quedar van ser els Thule, que amb el temps donarien pas als inuit. Van ser els únics que van aconseguir adaptar-se a aquesta petita edat del gel.
Tu has viscut experiències amb el poble inuit. Què en destacaries d'aquestes vivències amb ells?
Home, el que destaca moltíssim dels inuit, sobretot, és la seva humilitat, la seva generositat, la seva hospitalitat, i jo diria que, inclús per sobre de tot, un poble que encara pensa que són fills de la terra i no aniran mai contra d'ella. És a dir, és un poble que viu en perfecta simbiosi amb la natura, que no la volen transformar, que tot el que necessiten ho troben en el seu entorn, i això és, tal com està avui dia el planeta, doncs sempre és de lluar, perquè realment és un poble que aquest respecte que té cap a la natura és un fil que nosaltres tindríem que agafar per mantenir aquesta actitud tan respectuosa cap al nostre entorn.
Conserva aquest poble algun tret dels vikings?
No, de fet no va haver-hi cap mena de mestissatge. Malgrat es va intentar buscar alguna possible relació, però no tenen res a veure, no van tenir cap mena de relació, i estem parlant de dos pobles completament diferents que, a més, bueno, quan els vikings van marxar de Groenlàndia no van tornar mai més. Bueno, quan van desaparèixer no van tornar a repoblar el que seria la illa, excepte ja els danesos, els noruecs i els suecs, però ja quan no eren vikings.
I ja per acabar, queda alguna resta, alguna empremta del poble viking a Amèrica?
Sí, per exemple, a Terranova tenim Lands of Meadows, que és patrimoni de la humanitat, injustament, perquè no és el primer assentament europeu en continent americà. El primer assentament europeu en continent americà és Bratalit, que està a Groenlàndia, i on van viure ja 500 anys, i en canvi a Lands of Meadows tan sols 10. A més, tot el que és al sud de la illa, de Groenlàndia, està ple d'assentaments vikings. De fet, inclús jo vaig descobrir una tomba nòrdica i també una pedra de sacrificis, que encara estic esperant que el govern groenlandès ho verifiqui i enviï als arqueòlegs perquè facin les investigacions pertinents.
Molt bé, doncs amb aquesta acostament als vikings i també al poble inuit, moltíssimes gràcies, Francesc Bailón, per atendre a Cugat.cat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.